L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, comunicació amb animals, amb Clara Martín i Patrícia Perró, que és terapeuta, escriptora, ve del món de l'empresa, va decidir un dia fer un gir a la seva vida i ara es dedica a divulgar i establir ponts entre qualsevol animal i les seves persones responsables a través de la comunicació. I la Clara Martín és terapeuta, comunicadora també animal, així es presenta, és llicenciada en Ciències de la Comunicació, màster en Neurociència, fundadora d'Ama Naturis, autora del llibre Aprende a hablar con los animales. La Patrícia és autora del llibre Si pudieras hablar. Clara, Patrícia, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què gràcies.
Patrícia, com va anar el teu canvi del món de l'empresa a ser comunicadora amb animals?
Sí, realment va ser un canvi que sobte, no? Jo venia del món corporatiu, del màrqueting, investigació de mercat, però sentia que alguna cosa faltava a la meva vida, no? Sempre m'havia sentit molt connectada als animals des de ben petita, una connexió molt especial, que després entens, no?, que és una connexió innata que tots tenim. I a partir d'allà vaig adoptar molts animals, especialment gossos, que tenien molts traumes, i per tal d'ajudar-los a ells, vaig adquirir moltes eines, vaig fer moltes formacions, però no va ser fins que vaig reconnectar amb la meva pròpia capacitat de comunicar amb els animals, que allà per mi va ser un abans i un després. Vaig poder ajudar els meus animals i a través d'aquí la vida em va portar nous animals amb els que comunicava, amb els que podíem ajudar, i sense saber-ho ni voler-ho, però els animals em van guiar a començar aquest nou camí, no?, enfocat a la comunicació animal.
I la Clara, que també té una història molt interessant, va explicar fa relativament poc al seu Instagram: em trobo, va dir, dins l'espectre autista i tinc TDAH, dèficit d'atenció i hiperactivitat, per la qual cosa em saturo amb molta facilitat i passo molt de temps a casa amb els meus animals. Com t'han ajudat, Clara, els animals amb el trastorn d'espectre autista i el TDAH?
Pues a ver, el tema del espectro autista es como muy amplio, entonces sí que es verdad que me he pasado un poco como Patricia, ¿no? Como esa conexión con los animales, desde muy chiquitita, que era como, jope, estoy más conectada casi a los animales que a la gente, ¿no? Como que con la gente me cuesta un poco más como entender, relacionarme, y con ellos como siempre es tan fácil porque es desde un aspecto tan emocional, tan claro, tan sincero. A mí se me ha ayudado mucho esa claridad, ¿no? De decir, vale, sé lo que están pensando, sé lo que están sintiendo, no hay dobleces, no hay vuelta de hoja. Y yo, claro, siempre paso la vida con animales, desde pequeña con caballos, con perros, con gatos. Entonces, para mí era como un tipo de comunicación como muy sana, muy fácil, muy sana, muy de estar en el presente, porque los animales te traen mucho al presente. Y yo con el TDAH, que se me tengo la cabeza en 300 cosas, o sea, puedo estar con 300 pensamientos a la vez, la comunicación con ellos me ayuda mucho a poner foco en eso, a volver al presente y a estar muy conectada con las emociones. Entonces, para mí es, vamos, es casi, te diría que es la mejor terapia.
I en un moment, Patrícia, en què, després de la pandèmia sobretot, no?, cada cop es visibilitza més i n'hi ha més trastorns mentals i malalties també, els animals de companyia realment, jo crec que no es valora suficientment el que estan fent els animals de companyia per moltes persones amb trastorns mentals.
Exacte, els animals jo sempre dic que no els hi valorem aquella tasca en silenci que fan, la fan molt silenciosa, però justament és la tasca més transformadora, no? Ja sabem que estar amb un animal, conviure amb ell, sempre que sigui un animal, això és important, que estigui equilibrat, que sigui feliç, que entenem les seves necessitats, però estar amb ell, diguéssim que ja sabem que ens fa sentir millor, ja sabem que les hormones de la felicitat pugen ben cap amunt, les hormones de l'estrès baixen, cortisol ens ajuda en molts aspectes, no?, de la salut, per al tema de la pressió arterial, dels temes cardiovasculars, no? Sabem, a més, que ens fan molta companyia. No hem d'oblidar que som éssers socials, gregaris, i que ens podem sentir, doncs, molt sols en certs moments, no? I tots aquests trastorns que tu dius, en realitat venen, no?, de moltes ferides que tenim, ferides d'abandonament, de soledat, de rebuig, no? I d'alguna forma aquests animals ens connecten amb aquesta companyia, i sobretot jo sento que la gran tasca que fan, que no és que facin res en realitat, sinó que es mostren com són en essència, és el fet de que quan tu estàs amb un animal et sents valorat per qui ets en essència. No has de fer res més. No.
Sí, sí, aquest és un bon titular periodístic. Quan estàs amb un animal et sents valorat per qui ets i no has de fer res més. La Clara, que és periodista de formació, no sé si estaria d'acord.
Totalmente de acuerdo. Sí, ellos es estar en presencia y es lo que son, o sea, no tiene más vuelta de hoja, no intentan ser nada que no es, o sea, que totalmente de acuerdo con Patricia.
Sí, i vols afegir alguna cosa pel que fa a la importància dels animals de companyia en un moment en què cada cop hi ha més trastorns i problemes de salut mental?
Yo creo que al final es un tema, sobre todo ellos nos ayudan a conectar muchísimo con las emociones y creo que hoy por hoy en el mundo en el que vivimos hay como mucha desconexión por la prisa con la que vamos, que está muy vinculado con esto, ¿no? El tema del estrés que hablaba Patricia, de cómo nos ayudan a reducirlo, pero sí es cierto que es que estamos, de alguna manera nos obligan a estar estresados, siempre haciendo mil cosas, sin parar, sin conectar con nuestras emociones y ellos están conectados con las emociones todo el rato, con las suyas y viendo las nuestras también. Con lo cual ese ejemplo, ¿no?, de vale, lo que le está ocurriendo a mi animal mayoritariamente suele ser un ejemplo de lo que está ocurriendo en mí o en mi casa. Y esa conexión con las emociones, el comprender que ellos nos muestran lo que son y lo que están viviendo, creo que es como una perspectiva como muy sana porque lo hacen siempre desde el amor. No hay una maldad a la hora de enseñárnoslo. La gente dice, es que mi animal hace esto y lo hace por fastidiarme, que esto lo escucho yo en consulta. Y digo, no, por Dios. Si es que al revés. O sea, te está mostrando lo que hay para que puedas verlo con claridad y para que emocionalmente podáis estar bien todos. Entonces, ellos simplemente con el mostrarnos son grandes maestros del estar, del hacer y del sentir. Y creo que ahí es donde nos ayudan mucho a nosotros a nivel emocional.
Avui a l'Ofici de Viure, comunicació amb animals. Martín, com dèiem, és fundadora d'Ama Naturis, des d'on ajuda qui ho vulgui a entendre's amb els animals que viuen amb nosaltres. De fet, mitjançant les seves consultes de comunicació animal, ja ha ajudat més de 5.000 animals i les seves famílies a millorar el vincle i a guarir desequilibris d'una manera conscient, transformadora i beneficiosa per ambdues parts. I és que hem de partir de la base del que diu la Patricia al seu llibre Si pudieres hablar, els éssers humans vivim desconnectats de la natura, dels animals, allunyats del camí del cor, moguts per la ment, moguts per l'ego. Pretenem comprendre la vida a través de la ment, i aquesta no és la seva funció. La ment no serveix per entendre la vida. Els animals, escriu la Patricia, ens impulsen d'alguna manera a mirar cap al nostre interior i a connectar amb el nostre cor, perquè d'aquesta connexió amb el cor neixen molts dels conflictes en la relació entre l'ésser humà i els animals amb els quals conviu. Els animals de companyia són exactament això, animals que ens acompanyen, i la nostra connexió amb ells, si és l'adequada, ens pot ajudar a no sentir-nos sols, a entendre'ls a ells, fins i tot a entendre'ns més bé nosaltres. Explicava Clara Martín fa poc a La Vanguardia, al final tot és energia, les ones arriben al nostre cervell, que es descodifica de moltes maneres, com a sensacions o fins i tot com alguna cosa auditiva, com si estiguéssim sentint un diàleg al nostre cap. I és que la Clara Martín explicava en aquesta mateixa entrevista que un cavall de competició va decidir, explicava la Clara, que no volia viatjar en el camió amb el qual anava als concursos. Sempre hi havia pujat sense cap problema, fins que un dia s'hi va negar i fins i tot es va fer mal colpejant-s'hi. El primer que van pensar els que en tenien cura va ser que el cavall havia tingut algun trauma en pujar al camió. I aleshores la Clara explica el més sorprenent, que va parlar amb el cavall i que aquest li va explicar que la seva geneta, una noia de 15 anys que havia començat a competir als 12, ja no volia continuar fent-ho i no tenia el valor d'explicar-ho als seus pares. Per això l'animal no volia fer una cosa que a la seva companya humana no li venia de gust. Ara bé, com hi va parlar, entre cometes, l'animal amb la Clara? Fins a quin punt pot arribar a ser una comunicació, en diuen tant la Clara com la Patricia, telepàtica, la que mantenen amb els animals? Com s'explica tot això? Com ho expliquen elles? Avui en parlarem a l'Ofici de Viure.
Colette, els nostres companys perfectes no tenen mai menys de quatre potes.
Hola, som l'Àngel Casellas, psicòleg especialitzat en etologia i teràpia assistida amb animals, principalment amb gossos. I també sóc doctorant i professor associat a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya. Per parlar de la comunicació i la relació amb els animals, cal primer aclarir que no tots són iguals. Hi ha una diferència important entre els que tenen un llarg procés de domesticació, com ara gossos, gats i cavalls, i aquells amb més limitacions interactives cap a nosaltres, com ara invertebrats i rèptils. Els primats, en canvi, són un cas a part per la proximitat evolutiva que hi tenim. De totes maneres, relacionar-nos amb animals domèstics equilibrats aporta molts beneficis per a les persones en situacions de salut, diversitat i malaltia. Hi ha molts estudis que ho corroboren. En el cas dels gossos, per exemple, destaca la seva gran capacitat per donar-nos afecte sense jutjar-nos, cosa molt important. Però és que, a més, ens estimulen l'atenció, la curiositat, els records, la memòria, el joc i la diversió, i fins i tot sovint cobreixen mancances afectives. Per tant, ens aporten beneficis tant a nivell mental com físic i també social. En l'àmbit comunicatiu, els gossos i altres mamífers gregaris o, diguem-ne, socials, tenen una gran facilitat per entendre el que els demanem. S'ha de tenir en compte, però, que el reforç positiu que acompanya els processos d'ensinistrament ho facilita. Però hi ha estudis que conclouen que els gossos, per exemple, tenen una gran capacitat innata per interpretar la gestualitat humana i entendre les paraules i entonacions del nostre llenguatge. I què ens demanen ells a canvi? Doncs ben poca cosa. Els gossos, per exemple, no necessiten gaire per ser feliços. Viuen amb atenció plena permanent, un dels fonaments del mindfulness. Gaudeixen molt d'un simple passeig, d'una carícia, de la companyia, del joc, i tot això acompanyat d'una gran capacitat de resistència i resiliència davant l'adversitat, de la qual en podem aprendre, i molt. Us desitjo un bon programa i a reveure.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, comunicació amb animals. I molt bo, Patrícia, això que ens comentava l'Àngel Casellas, que ens venia a dir que els gossos practiquen mindfulness, sense dir-ne mindfulness, evidentment, no? Però hi ha aquest viure en el present.
Sí, nosaltres ens podem passar la vida fent mil tallers, no?, per aconseguir aquest estat. Ja dient aconseguir aquest estat vol dir que no reconeixem que aquest estat està amb nosaltres, perquè tots som presència, no? Però els gossos ja, sí, ja el tenen practicat i l'emeten, no?, amb la presència.
Bé, tornem a l'exemple que esmentava ara fa pocs instants de la Clara. Clara, com tu vas explicar el cavall en l'exemple que comentàvem ara fa uns instants? Tu no ho vas sentir amb les orelles, evidentment, ho vas sentir amb, valgui la redundància, amb els sentits, amb el cor. Com vas copsar aquesta informació?
Esa es muy buena pregunta, porque siempre me dice la gente, ¿cómo se recibe la información? O sea, ¿cómo sé que lo que estoy recibiendo es real? Y no me lo estoy inventando, no es mi imaginación. Es verdad que también lleva un entrenamiento. Yo lo digo siempre, que la comunicación al final es constancia, es un entrenamiento y es una capacidad que tenemos todos. En este caso, cuando hago la pregunta directamente, se puede sentir de diferentes maneras. Hay gente que es más auditiva, gente que es más sensitiva, gente que es más visual. Yo en mi caso, por ejemplo, soy muy visual sensitiva. Entonces lo que ocurre es que de repente tengo como una información dentro de mí que antes no estaba, en la que empiezo a sentir algo, simplemente suele empezar siempre por la parte como emocional y después me viene una imagen, ¿no? En este caso fue la sensación como de angustia y de la niña llorando. De la niña llorando y enfadada y el caballo sintiendo ese enfado y no entendiendo muy bien por qué se enfadaba, ¿no? Y era como, no quiere hacer esto. Entonces, digamos como que esa información que llega en forma de ondas, porque al final la información son ondas tanto a nivel auditivo como visual, llegan y mi cerebro decodifica esa información como, vale, esta es la imagen de niña llorando, el malestar y el enfado, todo esto lo que quiere decir es que la niña no quiere competir y el caballo está intentando ayudarla, porque había también mucho amor, mucha sensación de amor del caballo hacia la niña. Y esa es la manera, ¿no?, de transmitirlo, haces como una traducción lo más justa posible a lo que estás sintiendo, sin hacer ningún tipo de relleno ni de información extra que no sea, para transmitirlo de la mejor manera posible.
I va a missa el que has copsat? És a dir, un cop tu després ho expliques a la persona afectada, no? En aquest cas no sé si un client o una clienta, et diuen, sí, doncs és possible que sigui això?
Sí, la gente reconoce, depende, o sea, por ejemplo, en el caso del caballo fue la niña la que dijo, sí, efectivamente no quiero.
Val.
lo estoy pasando fatal y no quiero seguir con esto.
I tu no, aquesta informació no la tenies abans?
No, porque además ni siquiera sabían ellos que iba por ahí el tema. Ellos me llamaron porque fue como el caballo no quiere montar en el van y no sabemos si se ha hecho daño, si le duele algo, si la persona que le iba en el van la última vez le trató mal. Entonces la comunicación ni siquiera iba por ahí. Entonces yo abrí comunicación y lo primero que le pregunté fue, oye, ¿has tenido algún problema en el van? Y él automáticamente fue, no, ese no es el problema, o sea, el problema es este. Por eso está ocurriendo, sí.
Tu, Patricia, t'has trobat amb algun cas semblant?
Moltíssims, no?
Moltíssims.
Et pregunten per una cosa en concreta i te'n vas a d'alguna forma, a comunicar amb l'animal amb un discurs totalment diferent, no? S'obren noves portes d'actuació, no? Per exemple, animals que les seves persones pensen que tenen un problema de comportament, i dic problema de comportament entre cometes perquè sabem que no és que hi hagi un mal comportament, sinó que l'animal està expressant un malestar emocional, que se sent malament, però et venen, doncs, potser, doncs, pregunta-li per aquest comportament, que el deixi de fer, això és important, no comuniquem perquè un animal deixi de fer un comportament, sinó per entendre què hi ha darrere aquest comportament, com se sent i com podem millorar pel seu benestar i la família, però et trobes potser en casos moltíssims, diferents, però que vas per un teòric problema de comportament i en realitat l'animal té un dolor crònic. Et diu exactament quina zona més o menys li fa mal.
Sí, o sigui, això t'ho diu l'animal?
Sí. Ells pateixen molts dolors en silenci. Evidentment, una comunicació animal mai substitueix un diagnòstic veterinari, però pot complementar, no? Perquè te n'adones que realment després el resultat és que es pot corroborar, no? A vegades fan certes proves o certs tocar aquella zona del cos, no? O veure certes reaccions i comproven que realment l'animal o se'l tracta de cert dolor, que és el que deia, i veuen un canvi en què l'animal se sent millor, se sent més tranquil o se sent més feliç o se sent més relaxat. Llavors sempre veiem aquella corroboració. Ja sigui, com deia la Clara, perquè la persona et corrobora una informació que tu no n'eres conscient, perquè normalment no ens donen aquesta informació, o ja sigui perquè al conèixer aquesta informació i a l'actuar de certa manera en relació a el que l'animal t'ha demanat, enfocant-la en problema on era, realment veiem canvis en el comportament de l'animal i en el seu estat anímic.
Per tant, un animal us diu moltes coses que la persona no us diu.
Sí, jo de fet prefereixo que em digui poc.
Sí, totalment.
Verdad, Clara?
Que la persona us digui poc.
Això que deia la Clara és molt important, és a dir, hem d'intentar, i aquí jo sento que és això la tasca que tenim realment important, no sesgar la comunicació, ser un canal molt neutre i, per tant, no posar les nostres pròpies interpretacions. No hem de fer una lectura molt neta de lo que l'animal ens està traslladant. Això és molt important.
Sí, Clara, ens deies que tu també t'estimes més que la persona us digui poc.
Sí, a más de hecho, yo creo que Patricia también trabaja así, trabajamos por foto, que todavía tiene como más historia porque te mandan la foto y las preguntas. Y yo siempre le digo, vamos a intentar, o sea, tener la información justa para saber qué preguntar, por dónde llevar la comunicación, pero no me des detalles. Es decir, que no sea, ¿por qué ladra mi perro a la vecina del segundo? Ok, pero ¿por qué ladra mi perro a la vecina del segundo, que es una señora con el pelo morado que tiene tres galgos y hace ruido? No me lo cuentes. Esa parte no me la digas, porque ahí es donde entro yo a averiguar y es también donde yo tengo el feedback de que lo que estoy recibiendo es real. Primero, porque tú reconoces al animal con lo que te estoy diciendo, y segundo, porque esos detalles yo no los tengo porque yo no estoy en tu casa y solo estoy viendo una foto. Entonces, cuanto más en claro vayas, como más en blanco y no tengas como información extra que te puede condicionar o que te puede crear como un prejuicio con respecto a la comunicación, muchísimo mejor.
Clara, però tu vas estudiar periodisme i un màster en neurociències i estàs acostumada al rigor, eh?
Sí.
I, esclar, és conscient de que tot el que ens estàs explicant trenca tots els esquemes del rigor.
Hay que intentarlo siempre, es decir, la comunicación además, siempre lo digo, es una herramienta muy potente, ayuda a las familias, ayuda a los animales, pero hay que ser muy consciente de que lo que estés diciendo tenga ese rigor, efectivamente, porque si no, si tú dices, no, mira, tu sofá es amarillo y tu perro no quiere vivir contigo, y efectivamente el sofá es amarillo, pero el perro sí quiere vivir ahí, es complejo, o sea, hay que ser muy consciente, muy consecuente, también hay que tener mucho autocuidado, saber cuándo parar, cuándo un caso es para ti, cuándo no estás al 100% y no puedes dar lo mejor de ti, o sea, hay que ser muy riguroso y muy serio con todo esto, porque ayuda mucho, pero también hecho de una manera no tan consciente o no tan ética, puede generar problemas.
Com va anar, Clara, que descobrissis aquesta comunicació amb els animals quan et costava comunicar-te amb les persones?
Pues básicamente porque en el colegio, esto lo cuento siempre y la gente se ríe, pero es cierto, o sea, yo no tenía muchos amigos en el colegio, yo iba muy a lo mío.
¿Tú estabas diagnosticada amb el trastorn de l'espectre autista? No, quan eres petita no.
Me diagnosticaron hace 5 años, tengo ahora 35, o sea que ha sido como 30 años de ¿qué pasa conmigo? Pero bien, la verdad que siempre lo viví como algo, una forma diferente de ver el mundo. Y siempre me parecía interesante, o sea, no había como aburrimiento, siempre era como, ay, ¿qué está pasando aquí energéticamente? ¿O qué dice este animal? ¿O qué ocurre? Entonces, bueno, para mí era normal, o sea, yo siempre comunicaba con ellos y pensé que la gente lo hacía. O sea, yo decía, no, hoy al perro este le duele la pata. Y efectivamente se levantaba y estaba cojeando, ¿no? Entonces, para mí me podían decir, no es verdad, pero yo lo estaba viendo, entonces era como obvio. Cuando fui creciendo más, pues bueno, me di cuenta de que la gente no lo hacía, que igual era mejor pues no comentarlo tanto. Ya fue cuando me metí en comunicación audiovisual y periodismo, y ya como que tiré mi camino por otro sitio y al final la vida me volvió a llevar. Gracias a mi yegua me volvió a llevar, conecté con Olga Porqueras, que hacía una formación, hice la formación con ella, vi que había más gente haciendo esto y al final la vida me fue llevando, o sea, no me dio como otra opción que no fuera hacer esto.
Bekov. Els animals no són propietats o coses, sinó organismes vivents, subjectes d'una vida que mereixen la nostra compassió, respecte, amistat i suport.
Avui, comunicació amb animals a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Hem començat escoltant Àngel Casellas, psicòleg especialista en etologia, i ara estem conversant amb les terapeutes Clara Martín i Patricia Perró, que han publicat Aprende a hablar con los animales. La Clara, que és fundadora, com dèiem, de Manaturis, i la Patricia, Si pudieras hablar, publicat per Vergara el 2022. Tu escrius en aquest llibre, Patricia, que els animals ens parlen, entre cometes, tota l'estona. Ens estan comunicant contínuament, però els humans no estem atenent les múltiples maneres en què els animals ens intenten explicar com se senten, les seves emocions, les seves preferències, els seus missatges. Sí, ens ho intenten expressar?
Sí, contínuament, no? Quan deia que ens parlen totes les tones, que aquella comunicació és contínua, és fresca, és dinàmica, en funció del que succeeix a l'entorn, a la família, als estímuls externs, no? Ells es comuniquen de diferent manera, perquè diguéssim que la Clara i jo estem parlant específicament de la comunicació animal entesa com a comunicació animal intuïtiva o telepàtica, no? Però hem d'entendre que aquesta també s'intercala i s'uneix a tot l'altre tipus de comunicació, que és la comunicació, per exemple, corporal, no? Doncs les senyals de calma, com cap a on mou la cua, cap a la on mou l'orella.
Aquesta no la toqueu vosaltres? No la toques tu?
Jo haig de dir que com estic força especialitzada especialment en conducta canina, rehabilitant a gossos que han patit molt trauma, jo vaig començar a formar-me específicament en tot aquest tipus de comunicació, la vocal, la gestual, la olfativa, però bueno, que nosaltres no arribem a comprendre tota la informació tan profunda que ells poden captar a través de les olors, hormones, feromones, no? Però jo el que em vaig adonar, i per això crec que és important també unir-la, és que ells intenten tot aquest repertori de comunicació, com no ens n'enterem ni de la meitat o mal interpretem, perquè, per exemple, que un gos mogui la cua no vol dir que estigui content. Pot estar expressant moltíssimes coses. Si, per exemple, mou la cua i passa un nen per davant, no?, i just mou la cua, podria estar explicant moltes coses, no? Podria estar dient o comunicant que està inquiet, o que està nerviós, o que està sobreexcitat, o que li preocupa el moviment del nen, qualsevol cosa. Llavors, com no entenem això, nosaltres ens quedem amb el meu gos està content. Tot això amb el temps, si no acompanyem l'animal en les seves inseguretats o por, pot arribar a reflectir un, entre cometes, un problema de comportament. Però perquè no hem entès aquesta comunicació i amb la comunicació també animal telepàtica li podríem preguntar què et passa. I en aquell moment no ens diria estic content, ens diria estic preocupat o qualsevol cosa ens explicaria.
Ara, pel gos ha de ser una mica frustrant.
Molt.
Dir, escolta, que no m'està entenent, que ja no sé com dir-li,
Exacte. Exacte.
Sí.
I tractem. Jo especialment em trobo amb animals molt frustrats, no? I per això un cop comuniques amb ells i t'expressen el que senten, el que necessiten, es relaxen. Se senten escoltats i és com, per fi, em comprenen.
Sí. No sé si la Clara ho ha entès. Estàvem parlant, Clara, de la frustració dels gossos, quan no els entenem. I gossos i gats i altres animals.
Sí, les pasa a todos, porque muchas veces lo que dice Patricia malinterpretamos, ¿no? De, ay, mira qué contento está, y es como, no. O hay, por ejemplo, a mí me pasa con gatos, que había una chica que me decía, es que le toco y mueve mucho el rabo y eso quiere decir que se está enfadando. Y de repente era un gato que era como muy, muy de mover el rabo, porque tenía un rabo muy activo para todo, y él me decía, no, no, si yo voy siempre moviendo el rabo para todo, soy muy expresivo, y ella me deja de tocar y yo no entiendo por qué me deja de tocar. Entonces, estos malos entendidos que a veces se van haciendo bola, yo siempre digo, se van haciendo como bola a bola, y a veces que pueden acabar en un problema de comportamiento precisamente por esto que decía Patricia, ¿no? De, jo, no me estás escuchando, no me estás entendiendo, no es lo que te quiero decir. Y cuando escuchas, la persona cambia el punto de vista, cambia la interacción que tienen ellos y el animal se relaja muchísimo.
Tu, Patricia, escrius, quan ens adonem de tot el que fan els animals per nosaltres de manera desinteressada i des de l'amor incondicional, les persones comencem a valorar-los i a retornar-los tot l'amor i empatia que es mereixen. Però dius, en realitat, penso que no hauríem de retornar-los res, sinó més aviat establir una relació d'igual a igual, en respecte, honestedat, empatia, amor, valorant l'ésser que tenim al davant. O sigui, per tant, tu n'estàs convençuda, no?, que la relació hauria de ser d'igual a igual?
Té els seus matisos, és a dir, hauria de ser una relació d'igual a igual entenent que tots en essència som el mateix, tots som part d'una mateixa consciència que ens ha creat, per tant, tots som el mateix, i per tant, des d'aquesta comprensió ens hauríem de tractar amb respecte, amb empatia. Lo interessant també entendre és que cada un de nosaltres, tant els éssers humans com la resta d'espècies d'animals i amb els que convivim, són espècies d'animals diferents, no? Per tant, tenim les nostres necessitats diferents, no només com a espècies, sinó com a individus únics. Llavors, amb això vull dir que tractar a un animal, el nostre animal, d'igual a igual, no vol dir humanitzar-lo. Hem de respectar la seva animalitat. Això vol dir entendre les seves necessitats des d'un punt de vista etològic, de com és aquella espècie, com es comunica aquella espècie, a part d'aquest llenguatge comú de totes les espècies, que és el que estem parlant la Clara, entendre les seves necessitats nutricionals, perquè això també té un impacte, entendre les seves fases de socialització, d'aprenentatge, entendre l'espècie, no?, per cobrir les seves necessitats i, per tant, no projectar en ells altres qualitats humanes. Però això no és una justificació, perquè també m'he trobat amb persones que diuen, ah, però si només és un animal, no el tractis com una persona. I aquests comentaris els fan servir per justificar un tracte desigual cap als animals. Els animals no són ni millors ni pitjors que nosaltres. Nosaltres no som superiors ni ells són inferiors, no? Llavors és aquest el tracte igual que hem de tenir, entenent la seva naturalesa, les seves necessitats, també com a individus únics, perquè cada un d'ells també tenen les seves necessitats individuals, els seus gustos, i llavors amb això fer aquest tracte igualitari.
Més exemples de comunicació amb animals. La Clara Martín explica la història d'una guineu que va atropellar amb el cotxe, va baixar i va demanar-li si volia que l'ajudés, perquè dius, Clara, que de vegades els animals atropellats volen morir. Ens pots explicar el cas de la guineu?
Sí, bueno, eso fue una historia bastante complicada en general, o sea, en concreto fue muy complicada. Ellos viven la muerte de una manera diferente a la nuestra, y esto yo creo que es una cosa que cuesta mucho trabajo entender, porque para ellos la muerte de alguna manera no es como ese miedo que tenemos nosotros a ese final, a esa ausencia, a ese dejar cosas aquí, esa permanencia que tenemos nosotros. Ellos no ven de esta manera, o sea, ellos, para ellos la muerte es como el comienzo de otro camino diferente y no tienen ese apego tan profundo. Entonces, sí hay casos, por ejemplo, pasa mucho también con el tema de la eutanasia, ¿no? Que dice la gente, ¿y cómo le explicas a un animal lo que es la eutanasia? Pues hay animales que a veces que te dicen, yo ya no puedo más.
¿Això t'ho diuen?
Sí, cuando están muy malitos, te dicen, mira, yo ya no puedo más, yo estoy aquí porque mi responsable nos está haciendo la idea de que me tengo que marchar, pero yo realmente ya no puedo más. Y también pasa al contrario, ¿eh? También pasa que el animal a lo mejor no se quiere parchar, pero la persona no es capaz de gestionarlo emocionalmente y el animal le dice, oye, que yo necesito todavía tiempo aquí, o que no estamos preparados, o que no es el momento, y te estás anticipando a lo que está ocurriendo. Entonces es un tema muy delicado porque hay mucho miedo en torno a la muerte, a nivel cultural, social, religioso, todo lo que es, hay mucho miedo en torno a la muerte, y ellos no tienen ese miedo porque lo viven desde la conexión con la naturaleza, desde el regreso a esta energía primaria, ¿no? Que decía Patricia, de todos venimos de la misma energía, pues ellos lo ven así. Entonces el tema de la muerte a veces que es un tema complejo por esto, ¿no? Que ellos deciden, bueno, hasta aquí llegué y hasta aquí llegué, y en la naturaleza ocurre. O sea, en las manadas, cuando hay un miembro que está enfermo, normalmente entra en conflicto con uno de los fuertes para que haya una pelea y el acabar marchándose. O sea, dentro de la naturaleza también hay esos códigos, pero a nosotros nos cuesta muchísimo.
Tu vas explicar en aquesta entrevista a La Vanguardia que la guineu et va demanar que l'ajudessis, així que la vaig avisar que l'agafaries, vas explicar tu, amb una manta a la guineu, perquè si li feia mal sense voler, podria mossegar-me per instint i així em faria menys mal. I això em fa gràcia perquè molta gent em diu, vas explicar, si t'hi comuniques, digues que no et mosseguin, però la comunicació no consisteix en contra del que l'animal és com a espècie, sinó entendre què li cal en aquell moment i comprendre com funciona la seva ment.
Sí, hay muchas veces siempre hay que avisarles y no siempre quieren ayuda. Y esto pasa también con muchos rescates que se hacen, que la gente dice, rescate al gato, y el gato te dice, no, me raptó. De hecho, me raptó. Pero sí, siempre hay como que aceptar lo que ellos quieran, ¿no? Es como, te voy a ayudar, y si aceptan la ayuda, fenomenal. Y si no, tienes que respetarlo porque ellos también saben muy bien lo que hacen.
¿Y cómo va a acabar el cas de la guineu?
Pues acabó mal. Pero bueno, acabó falleciendo. Uh-huh. O sea, no acabó muy bien la historia, pero bueno, por lo menos se intentó y se comunicó.
Però en aquest cas és un animal salvatge, la guineu.
Sí.
¿Te n'has trobat més?
No, de momento no. Me he encontrado otros animales en la carretera, algunos salvajes y algunos pues, tipo gatos y perros y demás, que eso sí que han querido ayuda más fácilmente. Pero este caso no acabó especialmente bien. Yo siempre me paro, siempre que veo un animal en la carretera, hasta que no paro y veo que efectivamente está fallecido, no continúo. Pero sí, por desgracia hay muchos, nos metemos mucho en su entorno, con lo cual hay muchos atropellos, hay muchos accidentes. Y la gente tampoco va especialmente despacio por la carretera.
Totalmente de acuerdo. ¿Y amb els animals de granja, per exemple, ovelles, vaques, us hi podeu comunicar bé?
Sí, claro, ellos comunican, todos los animales comunican. Lo que pasa que las comunicaciones, por ejemplo, yo he hecho comunicaciones con vacas y con ovejas que están en santuarios. En un momento determinado me pidieron hacer para un tema de televisión si podía comunicar con animales de matadero para ver qué sentían y fue como, ¿para qué queréis? O sea, ¿qué creéis? ¿Que no lo pasan mal? ¿Que no sufren? ¿Que, o sea, ¿realmente creéis que hace falta hacer la comunicación para que nos digan lo que están sufriendo? Si es evidente, ¿no? Pero sí, todos los animales comunican, absolutamente todos.
Sí, la Patricia, que està escoltant, va fent que sí amb el cap, eh? Tu tampoc hauries acceptat, no?, comunicar-te amb porcs a punt de ser sacrificats.
És que no veig el sentit, no?, com diu la Clara. A part que una comunicació animal hauria de tenir una vertent terapèutica en el sentit de voler escoltar el que l'animal necessita per després poder oferir-li. Quines opcions li estem oferint a aquells animals, no? És a dir, sempre que les famílies acudeixen a nosaltres o algú acudeix a nosaltres o nosaltres comuniquem amb un animal, és per entendre-li, per millorar el seu benestar, la seva vida, no?
Pot ser que ens estiguin escoltant persones, Patricia, que no hagin tingut mai cap animal de companyia i que es preguntin, a veure, què m'estan dient? Em costa molt d'entendre que un animal pugui patir el que pateix una persona. Patricia, què li diries? Per començar, que té emocions un animal.
I tant, no? Clar, et diria que el més obvi és les persones que convivim amb animals ja sabem que sí o sí tenen emocions. Però, a més, és que ja està d'alguna forma doncs, demostrat, no?, per com tenen configurat, per exemple, el cervell, el seu sistema nerviós. Ells es mouen des del sistema límbic, on processen les emocions. Ells pateixen, vull dir, és força obvi, no? Però per persones que no han establit aquesta connexió profunda amb els animals, jo entenc que pugui arribar doncs, a costar, no? Però en el moment en què estableixes aquest vincle, ja no hi ha. No, vull dir, és molt obvi, no?
Sí, no sé si la Clara encara es troba amb persones, no?, que qüestionen què és el que pot sentir un animal.
Sí que lo he visto muchas veces y en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del caballo se ve bastante, ¿no? Yo he oído toda la vida, pero pégale un fustazo a ese caballo ya, que te está tomando el pelo. Y es como, pero bueno, vamos a ver, o sea, hay como ese, ¿no?, como ese rollo de... del ego, de lo que decía Patricia también en su libro, del tema del ego, ¿no? De imponernos porque consideramos que el animal es inferior, que no es capaz de discernir como nosotros y que nosotros somos la especie superior. Y es como, bueno, yo creo que no lo estamos haciendo como especialmente bien en general, como para considerarnos la especie superior. Y lo que decía Patricia en neurociencia en el máster, o sea, yo explico siempre la comunicación muy desde la parte de la neurociencia y es eso, o sea, hay un sistema límbico que regula las emociones, tanto a nivel bioquímico como a nivel de expresión de dichas emociones. Entonces, desde la base de que hay un sistema límbico, hay unos sentimientos. Entonces, bueno, pues ¿que hay gente que lo niega? Sí. De todo hay, ¿no? Pero ya es un hecho científico, no es algo subjetivo, ¿no? De yo creo que mi perro siente. No, no, tu perro tiene un sistema límbico, entonces tu perro claro que siente.
George Eliot. Els animals són molt bons amics. No fan preguntes, no critiquen.
El poeta, doncs, George Eliot deia que els animals són bons amics perquè no fan preguntes i no critiquen. Patrícia, ho faries teu? No, no, que no critiquen, està clar. No jutgen, no critiquen.
Sí. I tant. Són, com bé dèiem abans, és un mirall molt pur, molt pur, en el qual ens podem veure, perquè és un mirall sense judici, no hi ha maldat. Ells comuniquen el que veuen a través teu i a través d'evidentment el que ells experimenten, no? Però no hi ha ningun judici, ningun retret, no? Vull dir, ells no diuen res amb maldat ni segones intencions.
Però se t'han enfadat mai?
Ells experimenten, evidentment, la frustració, l'enfado, tenen emocions, no? Però tot té un per què, se'ls ha deixat expressar i entendre per què, si és que es pot millorar la situació, no? Però vull dir, i tant que...
I has detectat mai rancúnia, per exemple, rancor en algun animal?
No, rancor no, com a tal no. El que evidentment sí que he sentit, un animal que porta molt de temps sentint frustració, molt de temps sentint enfado. Llavors, això, evidentment, té unes seqüeles. També, fins i tot, un impacte en el seu estat físic, ja, no? Vull dir, hi ha animals que ja no poden, d'alguna forma, vull dir, gestionar aquestes emocions, perquè potser hi ha un conflicte a casa, no hi ha un tracte potser molt respectuós, aquell animal o no és... el malinterpreten, no l'entenen, i aquella acumulació d'estrès, de frustració, de dolor, de patiment, fins i tot no només emocional, sinó també pot tenir unes seqüeles o un impacte en el seu sistema físic, no?
Clara, i el que tu fas habitualment és meditar una estona, de fet la meditació és una de les eines que més divulgues, no? És un pilar principal de tota la teva tasca, i bé, repasses que com està el teu cos, si tens cap molèstia, etc, treballes molt amb la respiració, però el més important és aquietar la ment, perquè dius que si no buides el que tens al cap, no t'hi entra res de nou. Per tant, tu primer et buides per rebre aquesta informació dels animals, correcte?
Totalmente, sí. Yo siempre digo que hay varios factores y todo pasa por estar bien tú, que esto hay veces que lo saltamos mucho, ¿no? Y es, la gente me dice, ¿cómo distingo si lo que estoy comunicando es real o no? Y yo le digo, porque si tú sabes cuáles son tus emociones en el momento, cómo estás físicamente, emocionalmente, la parte de la meditación sobre todo es para entrar en el presente y para bajar un poco las ondas cerebrales, porque vamos siempre en ondas beta y beta alto del estrés, de todo por fuera, de qué hay fuera, de tal, y no pasamos tiempo conectando con nosotros. Y esa comunicación llega a través, si queremos llamarlo como de ese sexto sentido, en el que tiene que haber una escucha interna. Si yo no paro, no respiro, no conecto conmigo y no sé qué está pasando conmigo, no voy a poder ver qué es lo que está pasando fuera porque no hay espacio para sentirlo. Y luego hay un tema también del sistema de creencias. Yo siempre digo que el mundo no es como, o sea, no veo el mundo como es, veo el mundo como soy. Lo que quiere decir que dependiendo de lo que yo tengo en mi cabeza, de cómo siento, percibo, cuál es mi sistema de creencias, si creo que las cosas de fuera son buenas o malas, si algo es correcto o incorrecto, si creo que los animales comunican o no, el cerebro recibe grandes cantidades de información y las segmenta y las filtra por estos sistemas de creencias. Entonces, lo primero es trabajar el sistema de creencias, buscar mi centro, bajar un poquito las ondas cerebrales para irme más en calma, escucharme a mí y a partir de ahí abrirme a escuchar al otro.
Clara, un dia et va contactar un noi perquè la seva gata semblava que s'havia enfadat molt amb ell i no sabia què podia estar-li passant, oi? Correcte? La gateta sempre s'havia portat molt bé i et vas comunicar amb la gata. Que tu et vas posar a riure mentre t'explicava el que havia passat.
Madre mía, pobrecito este chico. Sí. O sea, lo de este chico fue... la gata, además, no era suya, la gata era de la exnovia. Y esto me pasó justo después del curso que hice con Olga Porqueras, pues como al mes o mes y medio, una cosa así, y fue como, madre mía. El chico era muy desordenado. Dejaba los calzoncillos encima del sofá,
Tú això no ho sabies, el tema dels calçotets no ho sabies, val.
No, me mandó una foto en plan de, está muy enfadada, ya no duerme conmigo, val. Cuando intento ir a tocarla, como que me mira raro y a veces me bufa y no sé qué le está pasando y tal.
Tú no me sabías
d'això. Nada más que eso, digo, bueno, voy a preguntarle a ver qué le pasa a la gata.
Sí.
Y me empezó a decir eso, me dice, es que la casa está hecha un desastre, deja los calzoncillos sucios encima del sofá. Digo, yo me quería morir, o sea, yo quería morirme. Y decía, ¿cómo le digo esto a este chaval? Y luego me decía, además, dice, cada fin de semana entra una persona diferente en casa y esto es un caos.
Ah, entonces, sí, claro, tenía
ligues todos los fines de semana. Exacto. Este muchacho, si escucha alguna entrevista en algún momento, vamos, pero sí.
Tenia molts rotllos i després, a més, deixava els calçotets bruts per la casa.
Sí, i la cocina sucia i tot. Era
i tot això tu ho vas saber a través... Tu, a casa estudiar periodisme, ho vas saber a través de la gata.
A través de la gata, que dije, esto es como, vamos, de prensa rosa. Y ya le dije al muchacho, digo, mira, está pasando esto. El muchacho no dijo nada en toda la comunicación, en silencio. Yo era tierra, trágame. Y cuando termino la comunicación me dice, ¿puedes volver a decirle algo a la gata? Digo, sí, claro. Dice, dile que la casa es mía, que intentaré ser más ordenado, pero que en mi casa entre quien yo quiera. Yo, o sea, ya me lo confirmó de una, ¿no? Pero fue de estas comunicaciones que dices, madre mía, estaba molesto. Lo que dice Patricia, no está juzgando, pero la gata estaba molesta. No era un juicio, pero era como, oye, esto no nos hace bien.
Com diu la nostra guionista, la Blanca Busquets, tenim un problema amb els animals. Si expliquen a tort i a dret els nostres secrets, eh?
Totalmente.
Sí, claro, o sea, tu te n'assabentes de tot, però tu, Clara, ets conscient que en un altre segle potser t'haurien cremat per bruixeria, eh?
Lo sé, yo tengo la teoría que en otra vida me quemaron por bruja, ¿eh?
Sí.
Yo creo que Patricia también, tú también tienes la teoría.
Creo que muchos, sí, muchas, sí.
I a tu, Patricia, t'han explicat alguna intimitat? Els gats o els gossos?
A veure, coses com diu la Clara de Tierra Trágame, sí, o com trasllado aquesta informació, no? Perquè és una informació que ells, pues, són transparents, però sobretot l'important, crec, d'aquest cas que explicava la Clara, és que ells no donen informació per xafardejar, per mira, explicar, mira què passa a la casa, no? No fan com nosaltres. Si ells expliquen alguna cosa, és perquè això és el motiu de la seva frustració, enfado, el que sigui, i per solucionar-ho. I això és important, perquè llavors ens distancem de, ostres, és que jo no vull que la gent agafi por a comunicar amb els seus animals. Ells només comuniquen el que és necessari, no per treure els plats bruts, no, diguéssim. Vull dir, això és important, només per solucionar cert conflicte i perquè hi hagi més harmonia amb l'animal i amb la llar. Perquè ells també, per exemple, m'expliquen moltes dinàmiques familiars.
O sigui, tu també t'assabentes de les dinàmiques familiars.
I tant, sí. No, i de coses que coses i patrons inconscients que estan en la persona. Vull dir, és increïble. Ells estan molt connectats a les nostres emocions, a lo sutil. Ells no són com nosaltres, que són incoherents. Nosaltres diem una cosa, sentim una altra cosa, fem una altra cosa. Ells ens llegeixen amb una puresa increïble i saben el que estem sentint, no els podem enganyar. Llavors connecten amb tot això i ens ho poden traslladar.
Aquest missatge pot ser molt interessant, no? Saber, per exemple, que a partir del que ens comenta la Clara o el que ens estàs comentant tu, Patricia, ells us descriuen una realitat que quadra, no? Que vosaltres sí. Constateu que quadra, que és real, però sense judici, no? Allà no hi ha mala fe, com si diguéssim, oi, Clara?
Totalmente. No es lo que te parecía, no hay mala fe, es simplemente un, oye, esta dinámica no está bien, o sea, esto no nos hace bien, o yo estoy incómodo por esto, ¿no? Estás abriendo comunicación para saber por qué yo estoy reaccionando de esta manera. Yo siempre digo lo mismo, no preguntes lo que no quieras saber. Y hay muchas veces que la gente, lo que decía Patricia, hay cosas que están como, pues bueno, que la persona no es consciente o no las ha llevado a la luz o no ha pasado por un proceso terapéutico y no quiere verlo y el animal te cala en el momento, te dice no, o sea, tú te comportas así conmigo porque X, ¿no? Porque tienes un problema de abandono, porque estás volcando la falta de afecto en mí y como yo no te doy lo que tú necesitas te enfadas conmigo, pero realmente no tiene que ver conmigo. O sea, yo hay muchas dinámicas que las he mandado a terapia de constelación familiar, incluyendo a los animales, porque salen muchas cosas que la persona no es consciente.
Has vist, dius, Patricia, i has assistit a alguns canvis increïbles en les persones gràcies als seus animals, oi?
Sí, com deia la Clara, no? Perquè no ens coneixem. És a dir, coneixem el personatge, qui som, què fem, no com em dic, però no coneixem qui som en essència. I ells, com estan molt connectats a nosaltres i ens fan de mirall, podem arribar doncs, a aquests patrons inconscients, a aquestes dinàmiques, a aquestes emocions que a vegades volem com fer una dissociació, no? O no sentir o no connectar. I llavors ells ens mostren. Llavors, prenem consciència de certes coses que anem en pilot automàtic en el dia a dia i no som conscients, no? Per exemple, això que deia, per exemple, la Clara, que comentàvem de les dinàmiques, no? Familiars, fa poquet recordo un cas de, per exemple, una persona que el seu animal li deia: mira, jo estic molt feliç perquè tu m'estàs tractant com si tu fossis el meu pare o la meva mare, vale? No diré exactament si era una dona o un home, però vigila, perquè tu estàs establint aquest mateix rol de pare o mare amb la resta de persones del teu voltant, amb els amics, familiars, germans, parella, i això no et beneficia a tu i ni a mi, perquè al final ells senten, doncs, en aquest cas, que hi havia una càrrega en aquella persona d'un rol que no li corresponia, etcètera, no? I aquella persona m'ho va corroborar, va prendre més consciència i, evidentment, com diu la Clara, allà comença aquell període de sanació, perquè primer ets conscient, hi ha una presa de consciència, i després tu has de fer, no t'has de responsabilitzar d'allò, has de fer una escolta, un viatge d'autoindagació, o has de buscar algun terapeuta o algú que t'ajudi en aquell viatge. Però ells ens fan aquesta primera toma de consciència, no, diguéssim? I és meravellós com arriben a nivells tan profuns, no?
Clara, per acabar, vols afegir alguna cosa que t'hagi quedat pendent?
No, simplemente creo que es buenísimo, estamos Patricia y yo aquí, que la entrevista ha sido maravillosa y creo que la gente pueda escuchar esto ayuda mucho a comprender el vínculo humano-animales de otra manera diferente. Entonces, simplemente que se hablan a escuchar a sus animales, que no se tomen nada a lo personal, que entiendan que todo lo que viene de ellos es bueno, es bonito y que nos puede ayudar a desarrollar nosotros emocionalmente, espiritualmente, y ayudarles a ellos a tener una vida plena. Entonces, pues simplemente que investiguen más sobre este tema y que cada vez hay más cosas y que puedan leer y que puedan profundizar en ello.
I si em permets la broma, Clara, també els poden ajudar a tenir la casa més neta i més endreçada, eh?
També.
Clara, Martín, Patricia Perró, les trobareu fàcilment a les xarxes socials, sobretot a Instagram. La Clara és fundadora d'Ama Naturis, autora del llibre Aprende a hablar con los animales, i la Patricia, Si pudieras hablar, és el seu llibre. Senyores, ha estat un plaer, moltes gràcies. Fins una altra.
Gràcies.
Gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, a l'Ofici de Viure.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
I a la recta final de l'Ofici de Viure, Sergi Torres. Sergi, benvingut.
Gràcies, Gaspar.
Què és per en Sergi la compassió? Ho dic perquè sovint es confon la compassió amb, quan diem frases fetes, no? Les hem sentit més d'una vegada. És que no vull inspirar, per exemple, la teva compassió, no? L'associem encara, com si diguéssim, a inspirar pena.
Sí, totalment. I a més, aquest sentiment de superioritat també, no? De la persona que es compadeix de l'altra, no? Com si estés per sobre de les circumstàncies de les quals està sentint compassió. Però no estem parlant d'això, no m'estàs preguntant per això. I per mi la compassió és una de les capacitats més boniques que tenim com a éssers humans, perquè ens apropen els uns als altres. Estem molt acostumats a escoltar la paraula empatia, però la compassió, per mi, és la verdadera empatia, perquè no empatitzes amb l'altre, sinó que t'uneixes a compartir amb l'altre el que tu veus que està vivint l'altra persona. Per tant, la compassió estaria molt més propera a la comprensió que una altra cosa. I quan veiem el que estan vivint altres persones, o inclús decisions que estan prenent o situacions que estan vivint que nosaltres, per exemple, pensem que no són correctes, podem pensar, no? Això que està passant no és correcte, això que està fent aquesta persona no és correcte, doncs aquí podríem experimentar aquesta comprensió, aquesta compassió, on em permeto veure'm en l'altre i observar què està reflexant l'altre de mi. És a dir, quan jo veig l'altre en una situació que jo penso que està fent una bajanada o no hauria de fer això, què està reflexant en mi? Per què estic jo pensant això? Aquest jo veure'm en l'altre, aquesta acció, és un dels aspectes de la compassió més desconeguts que hi ha. Per tant, la compassió em porta a reunir-me no només amb mi mateix perquè m'estic mirant a través de l'altre, sinó també a veure a l'altre com a part de mi i a mi com a part de l'altre.
Sergi, moltes gràcies. Ha quedat clar i català. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, Espanya.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, una abraçada.